Diumenge és un dels dies amb majúscules de Sant Cugat. La natura, la gresca i la tradició es donen la mà a l'aplec de Sant Medir. Avui a l'entrevista del dia volem saber més d'aquesta festa, saber de la llegenda que hi ha al voltant, des de quan es celebra, com es celebra, i per això avui ens acompanya en Joan Troiano, historiador local. Joan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I ben tornat al Sant Cugat a fons. Gràcies. Ja tens que no et veiem per aquí.
Sí, sí, sí.
O sigui que estem molt, molt contents que puguis estar aquí amb nosaltres.
Sí, jo també.
Mirem de recordar una miqueta la llegenda de Sant Medir. Diu que Sant Medir va morir a mans de l'exèrcit romà per salvar el bisbe de Barcelona, que era un pagès que vivia a Cosserol al segle IV després de Crist, i mentre plantava les faves a l'esplanada on actualment hi ha l'ermita, va passar el bisbe Saber i li va dir: escolta, que em persegueixen els romans, si passen per aquí digue'ls que em vas veure quan estaves plantant faves, digue'ls la veritat. I clar, quan va arribar a veure que les faves havien sortit, i van dir: ostres, ens has mentit, i se'l van pelar. Llavors la llegenda, diguem, el miracle seria aquestes faves que van créixer tan ràpidament. Ja imaginem que això no va ser així, que no van créixer de cop i volta, però què hi ha de cert en tota aquesta història?
Bé, primer de tot et faré una petita, si em permets, una petita correcció sobre el que has dit.
Sisplau.
Primer de tot, dir que nosaltres a Sant Cugat, el dia 3, celebrem no tan sols Sant Medir, sinó que celebrem la proximitat de la primavera, o sigui, el renaixement de lo que serà els fruits de l'estiu, o sigui, el començament de la sembra. Això, això en un poble que ha estat molt, molt, molt rural, doncs és força important. De fet, Sant Medir és copatró de Sant Cugat, l'altre patró és Sant Pere, i fixa't que els dos patrons, un està situat quan s'acosta la primavera, per fi la sembra, i l'altre està situat quan s'acosta el moment de la collita. O sigui que Sant Cugat ho tenim
molt
ben repartit. L'altre tema que et volia corregir, no és una correcció, perquè has dit que els fets van passar a l'època dels romans, cap a finals del segle III, principis del IV, la persecució de Dioclecià. Aquesta versió està molt extensa aquí a Sant Cugat, i és la que més o menys tothom en parla, però és que realment la llegenda que està documentada, i més ben documentada, no la situa en l'època romana. No la situa en l'època romana. L'escrit és un escrit d'en Pere Serra, que és una traducció al català d'un altre escrit del segle XVII, de 1600, que parla en aquell moment. Fixa't que el segle, finals del XVI, principis del XVII, estem parlant de després del Concili de Trento, la Contrarreforma. Aleshores es creen tots els sants, es refan les llegendes, es creen amb força, i aquest escrit situa la llegenda cap a l'any 480, en plena època visigòtica. I no, o sigui, no seria tant una persecució de Dioclecià cap als catòlics, sinó que ho situaria ja en la persecució dels visigòtics arrians que persegueixen els catòlics, o sigui, una lluita entre cristians. O sigui, aquí apareix el concepte de secta, aquí.
Ja no és una lluita entre romans i cristians.
No seria així. I això, com veurem, com ara explicarem, va molt bé en determinats moments de la història, no? De fet, un altre tema que preguntava sobre què hi ha de ser i tal. La resta és la mateixa, tota la resta de la història, és la mateixa.
La
llegenda és la mateixa.
Bé.
Hi ha un tema sobre el bisbe Saber. És que històricament només hi ha una notícia d'un possible Saber, que podria ser un personatge anònim que va ser nomenat per si sabut l'any 633 bisbe de Barcelona, i que va durar molt poc. I que és un personatge anònim i que sembla que sigui aquest. Per tant, no podria ser. No hi ha cap registre històric de cap bisbe de Barcelona que fos Sant Saber. No n'hi ha cap registre històric. que, com ho podríem veure? Bueno, això jo he vist i he escoltat, i em sembla que també està d'acord amb mi en Domènec Miquel, el nostre company historiador, sí, que realment el famós Sant Sever va ser portat des de Ravenna per la Placídia, esposa del rei Ataulf, quan va venir a Barcelona, perquè la catòlica va portar el seu seguici de sacerdots i amb ells el culte Sant Sever.
Caram.
Val? Què passa? Que després cap al segle VII-VIII, que és quan sembla que comença a conformar-se la llegenda, ja feia ja uns anys que el rei Recaredo ja s'havia convertit, havia abandonat l'arrianisme i s'havia convertit al catolicisme. Aleshores, és un bon moment per treure una llegenda d'aquest tipus. Però clar, ostres, una llegenda que diguéssim, doni culte a un Sant Sever que no és de Barcelona, home, que era bisbe de Ravenna i que encara estava sota la devoció dels barcelonins, doncs
imagina.
Cap problema, Sant Sever pues és barceloní, no és de Ravenna, sinó que és de Barcelona. Val? Aquesta és una altra.
Ben trobat,
sí. Després el que sí que creix en força aquesta interpretació, aquesta construcció de llegenda, serà en el segle XIII. És arrel de la creuada contra els càtars. En el papa del moment li va molt bé, i en el catolicisme del moment li va molt bé una sèrie de llegendes, entre elles la de Sant Marí, sí, amb el qual el dolent de la pel·lícula és l'heretgia. O sigui, arrianisme versus catolicisme, ara li toca als càtars, versus el que és el catolicisme també. Doncs ja veus que aquí les coses...
Hi ha molts punts de vista de la història en aquest sentit. Hi ha moltes maneres de veure per què celebra Sant Medí.
Les llegendes són construïdes per poder explicar i justificar fets històrics reals. Caram. Altra cosa és que la llegenda no tingui cap fonament, no?
Exacte. D'altra banda, és una festa, ho comentàvem, que celebra que Sant Cugat pel seu passat agrícola, podríem dir, sobretot per aquesta arribada de la primavera, que és propici, però també al barri de Gràcia de Barcelona. Però sempre hi ha hagut diferències de l'hora de com es celebra i tot plegat. De fet, a Barcelona recordem la rua amb els cavalls, que llencen carmels, etc. Aquí, en canvi, és una caminada, un aplec a l'ermita de Sant Medí, una miqueta diferent. Igualment podríem dir això, que l'aplec de Sant Medí a Sant Cugat, el motiu de la celebració és donar la benvinguda a aquesta arribada de la primavera.
Sí, la benvinguda, a l'expectativa que ja s'acosta la primavera. O sigui, és preparar-se per la primavera, sempre a l'antiguitat, a l'antiguitat, sempre hi ha hagut ritus de preparació, o sigui, per assegurar que vingui. Que vingui la primavera, que sigui com cada any i tal. Doncs aquesta és que, a més, aquí a Sant Cugat hem volgut que no arribi, que es prepari, sinó que es prepari molt ràpid, perquè les faves creixen molt de pressa. Que és ràpid. Però, a veure, també aquí hem de fer... el tema de les faves és molt clar. Vull dir, per què faves i no patates? Perquè podien ser-ho. Però, bueno, el tema de les faves va molt bé, perquè... la fava té un simbolisme fàl·lic tremendo, no? Per tant, molt lligat al tema de la fertilitat, i és que segueix quadrant amb el que dèiem, no?
Totalment.
Aleshores, és un ritu pagà claríssim que és agafat pel cristianisme i que és cristianitzat. A més, aquí hi ha una cosa molt interessant, que és el lligam entre el bisbe i Medí, el pagès que viu, que té una casa a prop del camí de la Vall de Gausac i tal. I és que realment per què els dos junts, no? Vull dir, perquè el pobre Medí estava allà tranquil·lament,
pobre, no? Home.
El pobre home estava per allà i li diu això, que si veu que si pregunten per ell, pues que digui realment on és, que no menteixi. Però és que s'assegura de que menteixi. Fixa't tu.
Imagina't.
S'assegura que menteixi, perquè Déu fa un miracle, que és que creixin les faves. Aleshores, clar, Sí, no pot mentir perquè ha quedat amb saber que dirà que se n'ha anat, però resulta que les faves li creixen, per tant, el condemnen, a Madí el condemnen, i aleshores els maten a tots dos. I és que realment és que també, amb la llegenda i amb el cristianisme en aquella època, queda molt bé que un bisbe i un pagès se sacrifiquin junts i sota un miracle diví.
Clar, aquesta unió.
Aquesta unió.
Que potser, clar, potser fa acabar aquest lligam, aquesta reacció poder, imagina't.
Aquesta sí que no es dona gaire, també, les agendes, almenys les que jo conec, però aquesta m'ha agradat perquè...
Curiós.
Entre cometes, m'ha agradat, perquè, però bueno, és explicació, no?, d'aquesta manera.
Escolta, des de quan es celebra la festa de Sant Madí, aquest aplec?
Sí, a veure, la festa de Sant Madí a l'ermita és des de l'edat mitjana, des que existeix ermita, des de cap al segle X, que són les primeres notícies que es tenen, ja a partir de molt poc ja se comença a celebrar no l'aplec, sinó la celebració del sant. Mm-hmm. El que sí que tenim una notícia de l'any 1804,
sí.
Bueno, que ja hi ha germandats, ja hi ha dos germandats de Sant Cugat que ja van a Sant Madí a celebrar-ho. Però que ho celebren com si fos dos dies d'abril. O sigui, primer seria la festa de la celebració litúrgica, el 3 de març, i després aquesta festa. Però això dura molt poc, eh? La festa, l'aplec de seguida s'instaura, i hi ha dues versions de com s'instaura l'aplec. Una d'elles és la d'un capitós carlí que va ser ferit en batalla cap allà a la Primera Guerra Carlina, cap al 1830, una cosa així, i arriba a Sant Madí, a l'ermita de Sant Madí, i promet pues, que anirà amb romeria i amb gran alegria, diguéssim, a celebrar-ho i tal. I l'altra, aquesta sí que realment lliga en Gràcia, que és que un veí de Gràcia, fill de Sant Cugat, en Josep Vidal, és propietari d'una fleca situada al carrer Gran. I aleshores aquesta persona va caure greument malalta i va demanar l'ajut del sant, prometent a canvi la seva curació, anar cada any a visitar l'ermita del sant, de manera ostensible, fixa't tu, a cavall, tocant timbal i un sac de gemecs, alternativament, per cridar l'atenció del poble sobre el seu agraïment.
Claro.
O sigui que realment ja crida la festa, o sigui que aquesta crida la festa més o menys.
Home,
ja vindria cap aquí.
Apareix el cavall, que això...
I apareix el cavall.
Exacte, que això gràcies sí que té molt més pes que no pas aquí a Sant Cugat.
Exacte, val? Doncs aleshores aquí és una mica com lliguem-lo lo de Gràcia. Després es va estenent pels pobres, per Sant Gervasi, Sant Rià i la resta de Barcelona també. Aleshores ja tenim com els lligams de Sant Madí entre la Plana del Vallès, per dir-ho de manera, i el Pla de Barcelona.
Déu-n'hi-do. Ja canviant de tema i ja anant en fil a la recta final d'aquesta entrevista, com a historiador que ets, tu com valores la tasca que fa la penya Regalèsia a Sant Madí, a l'ermita, tant a l'hora de preparar aquesta pleca, això, vaja, porta moltíssima gent allà, quan també a l'hora de la restauració de l'ermita en qüestió?
Home, a veure, jo que no sé, a veure... És una mica delicat, perquè realment jo crec que la restauració que s'ha fet és bona. El que passa és que realment també jo crec que el fet de que l'ermita segur que estava encalada. Ara és molt maca de pedra i tal, però segur que estava encalada. Tenia tot encalada i les ermites encalades realment són més fidels a el que eren abans, d'alguna manera, no? Perquè té aquesta mania de la pedra, però la cal, diguéssim, que purificava, era higiènica i tal, i aleshores les ermites eren pràcticament de cal, no? Dintre dels meus coneixements d'història medieval, que t'he comentat que als historiadors contemporanis ens costa molt, això,
hem
no?
Hem de dir que el Joan és expert en història contemporània, sí. Però quan li van preguntar, se va parlar sobre Sant Madí, ens va dir que concretament ara estava molt posat sobre el tema,
sí,
o sigui que
sí.
hem tingut sort en aquesta ocasió.
Molt bé.
Joan, tu hi pujaràs o què? A l'ermita?
Sí, sí, crec que sí, fins i tot, si tot va bé, em quedaré a dinar i tal, perquè ja amb la colla, pues, ja hi ha alguna persona que va buscar llenya i ho té preparat i tal, i segurament pues, ens portem alguna coseta d'aquí i dinarem i tot. Sí, l'any passat no em vaig quedar a dinar, però aquest any sí. I sembla que farà bon temps.
Sembla que farà bon temps. Està bé perquè els núvols han vingut aquest dijous, aquest divendres, sí, d'aquesta setmana, perquè de cap de setmana ens deixin tranquils, que no tinguem cap ensurt.
Sí, a més, jo he viscut molt el tema de Sant Medir i l'he vist evolucionar i realment ara és una festa molt grossa. Abans també ho era. Fins i tot abans jo recordava que de molt jovenet anàvem a passar la nit. O sigui, la festa ja començava el dissabte a la tarda. I anàvem allà, anàvem, fèiem campaments, pas que després amb la perillositat
de fer foc
i les inseguretats de la nit i que, com diuen els nostres pares, no? I això ja no és com abans, ara no pots deixar sortir els nens a acampar per ahí, no? Jo recordo molt bé, perquè era anar a dormir allà. Sí, sí.
Déu-n'hi-do, els canvis que fa la vida en aquest sentit, però vaja, és una estrella que té moltíssima força i que porta tot Sant Cugat a gaudir d'aquest aplec. Joan Troyano, Estirador, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres, repassar la història de la llegenda de Sant Medí i posar sobre la taula d'anàlisi. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I bon Sant Medí.
Gràcies a vosaltres.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.